Aquest cap de setmana, Roquetes es convertirà en el punt central d'aquest festival de patrimoni etnomusical. Estem parlant de l'Ebre Folk, que aquest any arriba a la seva 10a edició. D'aquesta manera, l'Hort de Cruells es convertirà en l'escenari principal d'aquesta edició, on hi haurà velada de versadors, boreos, arau, presentacions, tallers, i de tot això en parlem avui amb els protagonistes, concretament amb els organitzadors, ja que l'Ebre Folk l'organitza Espai de So amb el suport de l'Ajuntament de Roquetes. I per a conèixer tot el que s'ha preparat per aquest cap de setmana, tenim aquí als nostres estudis a Sergi Massim, que és membre d'Espai de So i coordinador del festival. Hola, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I també ens acompanya Lluís Flores, que també és membre d'Espai de So i coordinador del festival. Molt bon dia.
Bon dia.
Anem a parlar d'aquesta edició tan especial, concretament seran ja 10 anys de l'Ebre Folk aquí a Roquetes, amb l'escenari principal a l'Hort de Cruells, però seria bo fer una miqueta d'història de com van ser els inicis de l'Ebre Folk. Mirant 10 anys enrere, recordeu com van ser els inicis de l'Ebre Folk?
Home, hem de fer molta memòria, perquè són molts anys, moltes coses, però bueno, recordem que comentàvem que Cisco vam fer a Mora, també fem un campus, i li vam fer un homenatge
al seu iaio,
al Canalero, i va venir Cisco Llet en sa mare i son pare, i bueno, allí va començar tot, no, Lluís?
Sí, crec que era l'any 2013 o 14.
14 o 15.
Sí, quan ell va vindre i d'ahir va, de la velada, que va ser la velada més gran i més de més temps, perquè que vam estar 4 hores i mitja, fora 5, en el castell de Móra d'Ebre, això ha sigut irrepetible, que la gent estigui 4 hores sentint una velada, va sorgir la idea. I crec que l'any següent és en el 2015, quan va sorgir el primer Ebre Folk a l'Hort de Cruells, perquè sempre, excepte un any, que estaven en obres, que van fer vora riu, sempre ha sigut allà a l'Hort.
Sí.
Perquè són 10 anys d'aquest festival, com dient, de patrimoni etnomusical, perquè la filosofia del Ebre Folk, quin seria? Quina seria?
Bé, sempre ens agrada una miqueta perquè la gent s'ubique i entenga, no, que en quin marc estem, no? Ni és un festival folklòric a la usança que encara es fa de trobada de grups de danses en la qual la gent és vist d'una manera més antiga, intentant reproduir coses del passat, ni és tampoc la versió folk, que és la reversió dels temes, etc., i que és molt lícita, les dues línies. Aquí l'Ebre Folk incideix sobretot en la tradició, en el coneixement del llegat musical, que pot ser no només de cant improvisat, de ball, d'organologia, que és molt important en els instruments antics, i sobretot perquè el sud de Catalunya ha sigut molt important en els instruments de corda, també de vent. És, tot això és com intentar recuperar aquesta línia que va entrar en crisi, o aquest llegat, aquest patrimoni que en els anys 30, abans de la guerra, ja va patir una primera crisi, i després en els anys darrers de la dictadura també, no? Parlo de la cançó improvisada en aquest cas, però del ball parla abans de la guerra. És tot aquesta manera d'entendre el ball, de tocar, les postures que hi havia en la guitarra, el guitarró, quins instruments hi havia, les rondes, la cançó improvisada, el picadillo que hi havia, etc. I això resituar o col·locar Catalunya dins d'altres manifestacions que hi ha en la península ibèrica, no? I que aquí han quedat relegades, i sempre ho hem dit, i ara gràcies que a poc es va canviant, perquè l'imaginari festiu, l'imaginari musical tradicional de Catalunya, des de fa molts anys, des de fa un segle per la Renaixença, es va focalitzar en el Pirineu, es va focalitzar en la sardana, es va focalitzar en la nova formació que era la cobla,
l'acordeó també,
i en determinats instruments que en els primers anys també de la democràcia aquí a Catalunya se va voler focalitzar, tot sempre fent-ho més diferent del que passava en altres territoris com l'Aragó i el País Valencià. I clar, l'efecte este ebrenc que ha hagut sempre de deixar identitat noventesa per la resta de Catalunya ha possibilitat que hagin quedat com a xampinyons, algunes restes com és la cançó improvisada, la jota en rondalla o la cota que hi havia en la formació mixta de vents, però quan rasques, quan grates és quan veus pues, tot aquest patrimoni que l'Ebre Folk vol expandir, no? I vol tornar a revitalitzar.
Suposa que en aquesta llarga trajectòria d'aquest festival ja més que consolidat i de referència com és l'Ebre Folk durant aquests 10 anys també ha anat evolucionant el festival i en aquest festival doncs arriben artistes d'arreu de la península. De quins llocs han arribat a i també fora de la península, no? A participar a l'Ebre Folk.
Bueno, ha vingut Galícia, Andalusia, Múrcia, el País Valencià, Mallorca, Aragó, Catalunya, Terres de l'Ebre, Cuba, també hem vingut a Argentina, Euskadi també ha estat. Bueno, ja ho veus que gratant no hem parat de gratar perquè el que busquem és això que diu Lluís, no? Aquesta essència, este llenguatge que no se li
ha fet molt de cas. Territori realment està viu i sobretot perquè ha servit de ser un aparador de Catalunya davant d'aquests territoris. Molta gent ens ho ha dit sempre. No sabia que a Catalunya existia això, sí. Perquè realment no hi ha fòrums al Principat per difondre aquest tipus de patrimoni, no? Que realment no formava part només de les Terres de l'Ebre, formava part de la meitat del Principat de Catalunya, alerta, que estem parlant, inclús Andorra. Andorra, a qui identifica avui en dia Andorra en una guitarra o en una cançó improvisada o en una cota? Ningú. Però és que això també formava part d'ells, no? De totes les Terres de Lleida, del Camp de Tarragona, etcètera, etcètera. I sí, hem portat gent de tot el territori peninsular, no sé si de Portugal... Bueno, hi ha idea de portar-los també.
Sí.
D'Eivissa també, però tot el territori de cançó improvisada, que realment a tot el territori... Bueno, a tot el món ha existit la cançó improvisada, però el món de la península ibèrica i també d'Hispanoamèrica ha passat per aquí. Jo diria que no ens falta... quasi cap, possiblement bueno. Astúries, en cançó improvisada.
Sí, Astúries.
L'asturianada no ha vingut encara. I pel que fa al ball, tot el territori peninsular dedicat a la guitarra, als instruments de corda, en el que es diga rondalla, parranda, les diferents formes, que ha estat present. Tot sí. Això és un patrimoni que compartim el centre oest peninsular, alerta, eh? Balears i Canàries, perquè la part ja de Castella i la cornisa cantàbrica no té la música de corda.
La guitarra no hi arriba, la guitarra popular no hi arriba a tota la península.
Ni el guitarró ni la formació que es diu rondalla, que aquí li diuen rondalla, però en altres zones li diuen
quadrilla,
sonadors, parranda, això ja no arriba. Que a més, esta formació i els seus tocs tradicionals és el que ha entrat en una candidatura per a l'UNESCO. O sigui que això també lliga una miqueta en el que vol l'Ebre Folk, no? Que la gent siga conscient que este patrimoni, tot i que en Catalunya encara no és del tot conegut o s'està coneixent a poc, ja és protagonista de dos candidatures per a l'UNESCO. Sí.
I passen coses curioses com gent... va vindre un... Jo soc luthier, faig guitarris, va vindre un home gran de Camarles que em va portar dos instruments que eren de son pare i son iaio. I bueno, estem parlant d'aquest llenguatge, no? Aquestes guitarres antigues que utilitzaven per a fer el ball, el bureo, la festa, no? Aquest llenguatge tan que es perd en el temps.
Podem dir que aquesta iniciativa, aquest projecte d'Espai de So, ha estat sou pioners, no?, en portar a terme a aquest projecte que s'està rellançant arreu del país.
Sí, a veure, queda mal que possiblement ho diguem, però sí que som ja a Reus, per exemple, està la Carrutxa, que va tenir una visió una miqueta més crítica, no?, amb el patrimoni, no?, i que és gent que ha treballat molt seriosament en el camp també del patrimoni, de l'etnografia, però concretament en la part del ball, de la música, del que nosaltres diem patrimoni musical, jo crec que som un referent perquè sempre hem tingut clar que aquí s'havia de fer recerca, que és el gran tema, no sé, la tasca pendent.
Sí, que no s'havia fet.
No se n'havia fet, s'havia d'entendre el que quedava aquí, però en relació amb el País Valencià i a l'Aragó, que són els territoris veïns. Com és possible quan Recorde l'anècdota de Miquel, mon germà Bessó i jo, amb 18 anys que van conèixer Tortosa, i no Tortosa, van conèixer la Ribera, el Delta, i van dir, però aquí què passa? Passem la frontera i hi ha com una altra manera d'entendre les coses, però aquí hi ha coses, no pot ser tan diferent una cosa de l'altra, no? I quan va néixer Espai de So, i l'Escola Canalero, que està vinculada a Espai de So, eixe va ser un dels eixos. Primer fer recerca, però al mateix temps que estàvem fent la recerca ja estàvem fent formació. Perquè la gent coneguera que ja aquestes últimes coses de la baula, de l'esclavó i la tradició que quedaven, com hem dit, que és la cançó improvisada que era Canalero, que era Juanito Aragonés, i que eren els balls folcloritzats d'alguns pobles, que quedava el grup de danses i tal, veren que era tot un món que s'obria, no?, a un patrimoni que ja ho deien els folcloristes o els cronistes dels pobles en els seus llibres, però que després quan venies aquí no acabaves de trobar-ho, no? I això lliga molt en la teva identitat, eh? Sí. Jo soc valencià, però ja fa 15 anys que estic arrelat aquí a les terres, fa que redescobrisques que és la tradició d'aquí, tu pots parlar-ho millor, saps?
Sí, no, és veritat, perquè a vegades que vam entrevistar a gent gran, una vegada vam entrevistar a un agent del Pinell, i bueno, jo vaig acabar plorant de veure que mos estava confirmant tot això que estàvem pensant i creant, no? Que tot aquest llenguatge. Sí. I
això ha passat en molta gent. Ara, per exemple, venim d'Astúries i hi ha una panderetera asturiana que relata en un llibre que es diu Memòries d'una panderetera com se li va caure la màscara, tot el que li havien venut en els grups de danses, folcloris, la sessió femenina o l'oficialisme asturià amb aquesta pàtena casposa que té tot el folclorisme, de sobte, quan coneix la tradició, quan s'ajunta en gent major i pregunta, descobreix un món que no se li havia explicat, no? Que està una miqueta el que explica també d'alguna manera Rodrigo Cuevas o tota aquesta gent que fa folk, però un folk basat en el coneixement de les folks. I això és molt important, Eliso Parra. Figures que realment han treballat la tradició, han fet treball de camp i no s'han dedicat només a mirar un llibre de coses antigues, sinó això és el que t'arregla la teva identitat i descobreixes que ser tortosí o ser roquetenc o ser ebrenc ho vius d'una altra manera. Diu, no, jo sóc això, però perquè el meu, saps definir la teva identitat a partir del patrimoni que tu has conegut de primera mà. Te fa ser protagonista, això és molt important.
I l'Ebre Folk, que aquest any compleix 10 anys, suposa que en aquests 10 anys, molts artistes, moltes actuacions, en què us quedaríeu com a més destacat, si haguéssiu de triar alguna cosa d'aquests 10 anys d'Ebre Folk?
Bueno, és el que havíem comentat, que les nits, els velars de versadors en Juanito Aragonés eren
molt entranyables.
Sí, han quedat a la retina nostra, almenys ha quedat. Sí. I, bueno, les anècdotes també dels bascos quan van vindre a la velada, o del cubà Papiño.
Papillo. O també de les andaluses, de les quatre xiquetes, sí, andaluses que van vindre, tal. Realment, Juanito Aragonés, que és el que més, perquè Juanito Aragonés tenia unes eixides molt bones, ja sabeu que ell era invident, i quan venia a la velada acompanyat sempre d'una veïna, que ara no recordo el nom, que a la senyora li devem, la veritat, moltíssim, perquè gràcies a ella sempre el teníem preparat, tot i que ell sempre, Juanito, quan venia a la velada, te telefonava. Ei, no m'ho dius res en guany. Sí, Juanito, no te preocupes que en guany. Molt bé. I era sobretot les eixides. Ell, quan feien el picadillo, que això també ho ha recuperat l'Ebre Folk,
sí,
del picadillo antic que hi havia entre els versadors, entre els poetes improvisadors, ell diu, però jo vull pau. Ell no volia que hi haguera la guerra. Yeah, però, sí, clar, el picadillo el que té gràcia és quan hi ha un conflicte, no? I ja arribar a l'insult, però sa, no? Tal. I ell sempre posava com pau, però tenia unes eixides molt humorístiques.
Sí, l'home, ell era molt amant de la casa de les llumetes.
Ell sabeu que no tenia parella, ell volia tindre una dona, i sempre que era una versadora, ja siga Sofia de la Ribera, sempre diia, m'han dit que estàs, una vegada va dir que estàs molt bona. Saps que ara dius, hòstia, aquest vocabulari en ell, com que no pegava, i de sobte te amolla això, pues i volia tocar-la. Quina versadora me portaràs? I un any, pues, l'anècdota va ser que li van portar a una xica cubana, que realment nosaltres pensàvem que era poeta improvisadora, però el que era poeta de llibre, poeta d'estudi. I no van saber, la veritat és que no vam investigar prou, i quan ja la teníem en l'escenari i el nostre músic havia assajat, ja ens havia avisat que que poca cosa havia assajat, diu, no sé, esta xica diu que no cal assajar, que ja ho sap, i tal, doncs mos vam adonar que realment aquella no sabia repentisar, no? Improvisar al moment, però ningú va saber, i clar, com Juanito estava tot...
Se va emocionar molt.
Emocionat, perquè tenia una cubana al costat, jo crec que en la seva imaginació, visualment, doncs es va imaginar una xica...
Home, va acabar la cubana sentada a la falda de Juanito.
La va agafar i nosaltres vam... com reconduir l'acte quan diem, bueno, Juanito, com sempre tots els anys dius que te portem una xica per a tu, pues t'hem portat en guany una cubana. I bueno, va quedar molt, molt bé, ell va estar lúcid i molt brillant aquesta nit, però realment el que no va saber el públic és que aquesta xica que estava en programa, realment no era una poeta improvisadora, era una poeta que havia fet un llibre i ella volia promocionar-lo i de manera molt descarada va dir, pues aquí en l'Ebre Folk. I bueno, l'any següent ja li van contar a Juanito.
És el que té, no? Que anem buscant gent com los rapers, per exemple, que vam conèixer, tu vas conèixer al metro.
Hi ha anècdotes molt gracioses com la de Bruno, que és un raper urbà, que en Barcelona un dia van pujar, ja sabeu que en Barcelona hi ha artistes de carrer, i este xic va pujar i jo me vas quedar molta... no sé, va quedar una miqueta estorat quan el vaig veure allí dins del metro i li di a la camiseta a una persona i s'havia improvisat sobre un missatge que tenia la camiseta una persona que anava sentada al meu costat o algú que passava, i vaig veure que aquest xaval s'havia repentisar, que era realment un raper freestyle, que no m'ho memoritzava. I li vaig dir, mira, jo no et donaré diners, perquè diu, però et donaré faena. I li vaig donar el telèfon... I aquest xic ja porta 3 anys venint, ha redescobert un món. De fet, tenia una relació amb el pare molt familiar, una miqueta delicada, i l'any passat va portar fins i tot al pare i li van dir, però mira quin fill tens, és que és un artista, no? Ell ho troba com una família. De fet, en guany ve, que no pot vindre la seva parella, i es queda aquí a dormir perquè està encisat com els seus amics, no? I també l'anècdota, per exemple, dels bascos, que, clar, nosaltres no sabem euskar o euskera. I, clar, aquells són la tradició més coneguda de cançó improvisada, la més rellevant realment a l'estat espanyol, són els bascos. Allí ajunten 15.000 i 20.000 persones en un estadi. La televisió basca, la ETV, retransmet les finals. És una cultura de la tradició improvisada grandíssima. I recordo que quan van cridar-los, que va ser Miquel qui va fer el contacte, van dir, bé, i com sabrem el que esteu cantant? No, no us preocupeu, que tenim aquí, tenim un amigo que és Patxi, que el traducirà i tal. Però, clar, sempre et queda el dubte de dir, bueno, estarà traduint o no estarà traduint? Perquè, clar, la traducció ja no té rima, no? Té rima en basc. I eixe any vam contar que en guany ve, torna, en Ferriol, que és un políglota català que sap basc, sap occità, sap moltes llengües i sap improvisar. I, clar, ells no sabien res de Ferriol i quan estàvem en el sopar previ... Recorda que va ser l'any que no es va fer a l'Hort de Cruells.
No, era a Guadalcanal.
I van estar en taula i moments abans de començar els bascos pues, una miqueta de sobrats. No?
Sí, bueno, són bascos.
Bascos. Això no te preocupes, Lluís, esto lo haremos, ya sabemos cómo va, tranquilo. Incluso subiran a lo mejor nuestras novias y también improvisan. I clar, aquell va arribar i quan van presentar-los directament es va presentar en basc. Aquells van girar els quatre mirant, diu... Pero este hombre, pero qué viene en representación de Euskadi. No, él es catalán, pero que es improvisado, es poeta. Y que van ver con que van cambiar les cares, ¿no? Con Dien. Y digo, pero ¿por qué había venido? Hombre, pues porque representa a Cataluña, pero también, y ahí van a soltar una miqueta la nostra, digo, porque tampoco nos fiábamos de que vosotros fuerais a traducir bien y cómo sabemos si estáis improvisando de verdad o no. I, bueno, va ser una anècdota molt bona perquè al final ells no van pujar.
No van pujar i, bueno, va estar molt bé. Va estar molt bé.
I Papillo.
Papillo, sí.
Papillo són... Penseu per a la gent neòfita que no coneix el tema de la tradició. Papillo té un programa de televisió. Els cubans, els poetes improvisadors, són figures... Ara diuen, com se diuen això, les figures modernes, influenciadors.
Ah, influencers.
Influencers, estos. Són influenciadors. Esta gent està en el programa de televisió, com els canaris que vindran, alerta, que enguany també venim forts. I clar, de sobte tindre a un papillo en l'Ebre Folk de Carambola l'any passat, Va ser l'any passat, o sí.
fa dos anys.
Va ser tot un...
No cert.
Una gran fita per a l'Ebrefol, no? Perquè aquell... van ser 15 minuts,
però...
que jo crec que són els 15 minuts de velada d'improvisadors més memorables, perquè va deixar al públic...
Va fer el que volgué, va fer... Sí.
Va fer dècimes, la va girar la dècima, la va... O sigui, la va tornar a fer la mateixa dècima, però canviant-li l'ordre de les paraules.
Això
el públic
demana,
estava...
Demanant també... paraules del públic.
Sí, sí, sí.
Vull dir,
no paraules inconexes, que no té res a veure. Va ser un moment molt... A mi, aquest moment, que per cert no l'hem pensat en xarxes, no.
La cota li va costar, eh?
Sí. Clar, una de les coses que és veritat, que tu també ens has dit així de memorables, és que aquí tot el món que ve... encara que els gallecs canten regueifa o els mallorquins canten trobo, perdó, canten glosa, o els murcians canten trobo, o els cubans canten la dècima per punto cubano, aquí tot el món ha d'acabar en un picadillo per cota catalana, de 6 versos, i han de passar pel forade, que han de saber-se, primer han d'aprendre la melodia i després han d'aprendre l'estructura mètrica, que no és complicada per a gent virtuosa com els mallorquins o els cubans. Sí que és cert que per on vas, clar, ho faré en castellà, clar, com un murcià, però aquí és se rima segon, quart i sisena paraula, sí. Perquè en bon català tortosí o català ebrenc, al vers se li diu paraula,
sí.
Que és una paraula molt antiga, dir-li paraula al vers, i han de versar les segona, quarta i sisena paraula.
I a la quarteta, cançó.
I a la quarteta poden fer-ho segona i quarteta i repetir cinquena i sisena. I tots ho fan, eh? Al final, inclús els rapers.
Sí, 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 sí.
Que ha sigut una altra de les innovacions, no? Incloure els rapers, perquè nosaltres pensàvem que seria més sorpresa per als poetes improvisadors tradicionals, però la sorpresa ha vingut per ells, perquè ells han redescobert que el que ells fan, i amb molta més mestria, en tots els respectes, ja ho fan els cantadors de cota, que antigament se diuen versadors aquí a les Terres de l'Ebre, o tots els poetes improvisadors diferents que han vingut, no? I això és molt important.
Bueno, ja heu vist que la nit de la velada de versadors és, no hi ha una d'igual, i invitem a tothom que vingui i que...
Bueno, el Baix Ebre i el Montsià... És lo que, la que hi ha de vela de versadors en picadillo, crec que el referent sí, és Roquetes.
Sí, perquè és molt dinàmica, ja no és... Tu vas, per exemple, hi ha veles de versadors, i no és una crítica, sinó simplement una visió, no? Hi ha veles de versadors que es fan per exemple a Ràpita, de Jota, però arriba un punt que sempre és el mateix, sempre és molt carga i...
Venen amb les cançons ja preparades, molts d'ells, pugen 6, 7, 8 cançons de Jota, és com, hi ha aquesta manera que anquilosada ja que queda la tradició, no?
I aquí és purament improvisat, no?
Purament improvisat, sí. Molt dinàmica, participa el públic, aquí es veu qui és poeta i qui no és poeta, o sigui, també qui no ho és, no ve.
Perquè a l'hora d'improvisar, que és demanar al públic algunes paraules claus per a parlar sobre allò? O...
Hi ha dues maneres, hi ha versadors que el que fan ells, si són dos, ells ja se fan un careo entre ells, però realment per a saber si això no ve preparat, ells poden dir, demanen paraules al públic. I una altra, que nosaltres també fem, és en una bossa i en un paperet anem entre el públic i demanem que posen paraules o temes. I després, abans de començar l'acte, abans de començar cada tradició, se li dona la bossa i de manera... sense mirar, ha de triar un tema i una paraula. I clar, això ja demostra que si tu havies vingut... Home, està clar que en la poesia improvisada tot el món té mecanismes per a saber versar i repentisar coses com, per exemple, les salutacions que són les formals i tal. Això sempre està, no? I pots veure que paraules crossa, no?
Sí.
Que són repetides. Per exemple, un murcià que és Emilio, recorda que sempre utilitzava la paraula feten o tal.
Sí.
Sempre veus... que hi ha paraules que tal, però sí que és cert que tots, inclús hi ha coses també molt, molt interessants i que jo he vist que ha sigut un revulsiu la velada d'improvisadors de Roquetes per dinamitzar també versadors com per exemple Guardet, Que sí. Guarde, per exemple, normal, com tots, pues, també alguns versos, pues, sí que anaves a un poble o a un altre i dius, mira, este el va dir allí. Però Guarde, per exemple, des de que va participar, que sí, se'ns sí. resistia, no sé per què, perquè no coincidim en horari, en calendari, però Guarde, a mi m'ha sorprès. És una persona que jo crec que cada vegada s'ha superat.
És que realment quan crees un picadillo, una conversa, la crees de zero. I més una persona que no coincideixes, no?
Perquè quan tu fas un tàndem en gent de sempre, que per exemple Guarde tu feia amb Sílvia, o és veritat que al final acabes sempre, ja coneixes a l'altra persona i ja saps quin tema. Però en aquest cas, jo, a mi, li ho van dir, m'agrada moltíssim, perquè veig que és una persona que, de veritat, és que és un poeta improvisador, sí. O Sofia de la Ribera, que evidentment, o Àlex. Àlex, per exemple, és una figura nova, que va tindre com a plataforma Àlex, lo cantador, ell és de
l'Aldea.
De l'Aldea. És una figura que s'ha donat a conèixer gràcies, jo crec que a l'Ebrefol de sí. Roquetes, i és una promesa, jo el veig...
I fa anys que va, també, no creus que...
Però quan el van conèixer no improvisava, recordes que anava amb nosaltres, s'arrimava, i és un xic que és autodidacta.
Sí.
Ara ha eixit una xiqueta, com es diu esta xiqueta?
De Sant Jaume, en Yeri.
Yeri, o un nom així, una xiqueta, que tot i que ella també va de memoritzar, perquè comença, però ja veiem que a poc se va soltant. I és important, perquè és important que la gent jove entenga
aquest. I suposa que aquest apartat que ho fiquen de rappers conjuntament en los versadors fa que la joventut també se vegi interessant i descobrint, no?, aquest món.
Costa molt, perquè veus la mitjana d'edat de la velada de versadors sempre és més adulta, no? Però últimament veiem...
Sí, gent jove.
Gent jove. Poqueta, no molta, però sí.
Això és un treball que s'ha de fer des de les administracions, sí. I des de l'ensenyament, perquè realment pues,
formar part del patrimoni. Aquí, com és agost, si ho farem, per exemple, en època escolar i ajuntarem tallers de rap, com hem intentat fer-ho, després de l'Ebrefol, podria quallar una miqueta més. Però també, per exemple, hem parlat en rapers que hi ha a Tortosa, sabem que aquí hi ha gent que practica el rap. I jo crec que no acaba de conèixer el circuit de l'Ebrefol. I mira que portem gent, com l'any passat que van portar a Vicenç Marí, Espica, que va guanyar el premi de... El van portar aquí? O no, Espica encara no ha vingut a
Roquetes. No, Espica no ha vingut aquí.
És veritat, però l'any que... Hem parlat de portar-lo l'any que ve. Però sí que va vindre a Tortosa l'any passat.
Sí.
I van parlar en el romanès este, en el raper romanès que hi ha a Tortosa, molt conegut, ara no m'hi el nom perquè vinguera, i jo crec que ho veuen com, no saben ben bé què és, jo crec que hi ha un desconeixement de dir, però vine. En canvi els rapers estos de Raplegats, que convoquen el concurs de el primer concurs de rap freestyle de Catalunya, que va guanyar Espica, els encanta. I m'ha dit, hòstia, esteu fent una faenassa grandíssima. Jo crec que el repte de l'Ebrefol és acabar de connectar en la joventut roquetenca i sobretot d'aquí del Baix Ebre, i que veja que és un fòrum on ells poden sentir-se identificats.
I tot això ho estem explicant perquè aquest cap de setmana, recordeu, aquests pròxims dia 8 i 9 d'agost, a l'Hort de Cruells, es convertirà en l'escenari principal d'aquest certamen, l'Ebre Folk, amb el seu desè aniversari. Aquest any dedicat a les illes de Fuerteventura i La Gomera. Parlem-nos una mica dels camps de cartell d'aquesta edició de l'Ebre Folk.
Bueno, tenim una figura molt important, el Colorau, que és un home que sí, té una trajectòria molt, molt, molt interessant. Lluís, tu la coneixes més?
Sí, bé, és un músic de tiple. El tiple, si el traslladem a la realitat del sud de Catalunya, és un instrument igual que tenim aquí, de quatre cordes. Possiblement el guitarró ha sigut més conegut, i el tiple, però en alguna rondalla de les Terres de l'Ebre hem vist tiples, igual que hi ha a l'Aragó, igual que hi ha al País Valencià. A més, una cosa molt interessant que donaria per un programa que va relacionat amb el ukelele. O sigui, possiblement tot aquest instrument va néixer a la Corona d'Aragó. Hi havia Portugal reformat en, com es diuen els portuguesos, en el
cavaquinho.
El cavaquinho arriba a Hawaii. Alerta, perquè
hi ha imaginem
tota aquesta connexió i aquest llegat que desconeixem, que no volem ser ara d'aquí de descobrir les Amèriques, mai millor dit, però sí que és cert que hi ha un lligam d'estos instruments que naixen en la cor d'Aragó. El tiple possiblement naix en la cor d'Aragó, no sabem si en Aragó, territori, o el País Valencià, o Catalunya, qui sap, però arriba a Hawaii des d'aquí, via Portugal. Però bé, és un timplista molt conegut. Canàries té des de fa... abans de la caiguda de la dictadura, programes en televisió, es dia un programa, després es dia Tenderete, però ells porten 40-50 anys de difonent el seu patrimoni endomusical en programes de televisió, ja sigui en el circuit de televisió espanyola com en la televisió nacional canària. I ell és una persona molt coneguda, que ha tingut una transcendència, no només en les parrandes, allí se li diu a el que aquí diem rondalla, se diu parranda, sinó també perquè ha col·laborat en molts grups. Ara recordo, per exemple, en la vessant folk, Los Abandeños, qui no coneix este grup, però bé, en la vessant més tradicional, en molts grups. I és una persona que realment no és fàcil tindre-la en un festival, i ens va tocar explicar-li ben bé de què anava este festival. No? Sempre ens toca justificar, no és un festival folklòric, no és un festival folk, és això, i el tenim. No només el tenim a ell, sinó que damunt tenim... a sa filla, que vindrà a ensenyar la manera antiga de com se balla a les Canàries, però també uns estudiosos vinculats amb l'Associació del Timple Canari i també amb un constructor d'instruments.
Com se diria?
Tejudo.
Tejudo.
Tejudo. Que això lliga molt amb un dels grans patrimonis immaterials de les Terres de l'Ebre i sobretot de Tortosa i la seva rodalia, que és desconegut, que és la gran tradició que hi havia de guitarrers al sud de Catalunya. Guitarres, guitarrons que se construïen aquí i que realment això ha desaparegut de l'imaginari nostre col·lectiu, no? De que això formava part de la identitat catalana. No?
I constructors de corda.
De corda que hi havia a Catalunya i que van, sobretot a Tortosa, n'hi havia... ara no recordo els seus noms.
Sí, hi havia dos que tenien identificats al segle XIX i això
que van parla... arribar fins al XX.
Sí, sí, i això es parla en el temps.
I després tenen instruments escampats per tota Espanya, no? O sigui, que a voltes parlen de València com una miqueta l'artesania de la guitarra, però és que aquí al sud de Catalunya això embrinca també amb el segle XVI, amb els gremis.
Els gremis que estaven vinculats al gremi de fusters.
Estaven vinculats els guitarrers amb el gremi de fusters. O sigui, tota la tradició que ha tingut Catalunya en els instruments de corda, que això arriba a Hispanoamèrica, no? Sempre ho diu Sergi, es diu prima... i ho diuen estudiosos espanyols, prima no perquè sigui una paraula italiana, perquè és prima, la més delgada, la corda més prima, o sigui que hi ha tot un desconeixement de l'aportació que fa Catalunya i els territoris de la Corona d'Aragó a la història de la guitarra, de l'antiga vihuela, de l'antiga viola de mà, que hem de reivindicar, no? I l'Ebrefolk, pues, per això també és un fòrum de debat sobre aquest tema, per això tradicions paral·leles a les que nosaltres coneixem i que han desaparegut en la nostra tenen aquí un punt de trobada.
És a dir, que a aquesta desena edició de l'Ebrefolk tindrem uns caps de cartell de luxe, Domingo Rodríguez, el Colorado, com heu comentat, i també Eduardo Duque i Anna Maris. Gil.
Sí. També tindrem, o sigui, Domingo Rodríguez, a banda de fer un taller que és gratuït, que és una de les coses que volem també reivindicar. Sí. Aquí no cobrem per fer els tallers de formació. Anar a un curs del Colorado possiblement pot costar, jo què sé, 150 euros podria costar perfectament, és una gran figura i tal, però aquí és gratuït i la gent es pot apuntar perfectament des de la pàgina de brefolk.cat a estos cursos.
I pot anar en un ukelele.
Podria portar un ukelele si no té un tiple, podria portar un guitarró, qualsevol cosa, però ell farà un taller. A banda d'això presentarà una revista, que és Quadernos del Timple, que de l'any passat, que és una nova iniciativa que han fet ells, i també, com hem dit adés, l'Associació del Timple Canari ve també avalada per dos estudiosos, que és Dani Morales i David Rodríguez el Majorero, que presentaran també publicacions sobre aquest instrument. Alerta que encara que diguem timple, tornem a insistir, és el mateix que hi havia, molt paregut al tiple català o al tiple valencià o l'aragonès, que també es diu guitarrico requinto. I després tenim a un constructor artesanal de timple, com és Sergi, m'entens? Que és Juan Antonio Cejudo, que damunt presentarà el seu manual de, sí, de construcció de timple. O sigui, que damunt és gent que ofereix la seva sabidoria de manera gratuïta en publicacions perquè la gent aprenga a fer-se el seu instrument. O sigui, nosaltres vam estar ara en la Salota, al seu taller, i ella ensenya que altres aprenguen, no? Perquè la tradició continua. I això és una de les coses que és un projecte que tu personalment, sí, saps, i sempre has volgut.
Realment això són coneixements que s'han de transmetre. No és algo que és només teu, sinó és algo que pertany a la idiosincràsia de la nostra societat, no?
I s'ha de compartir perquè al final això es popularitza, perquè si no compartim tot aquest patrimoni que volem que revitalitzar no podrà mai ser reviscolat, no? Això com a Canaris.
Sí.
Però després en la velada, bueno, com a Canaris, òbviament, en la velada, Eduardo Duque, que és de La Gomera, és jove, és professor, i també una cubana que està assentada en Canaris, que és Ana Maris Gil. Que esta gent... estos dos poetes improvisados vienen de Villanueva de Tapia, que creo que es Villanueva de Tapia, sí, sí. De un festival que es fa allí, creo que es Málaga o Granada, no recuerdo la provincia de Villanueva de Tapia, que fan también allí un festival de poesía improvisada. Y también un otro festival importante es el Cante de las Minas, el festival que se fa a Cartagena, que porta moltíssims anys. O sea, aquí a Cataluña, y vinc a dir això porque aquí a Cataluña la velada de versados consolidada que ja al sud tenim esta i la que se fa a Móra d'Ebre. O sigui que dins del Principat de Catalunya, velades de versadors en este format...
Sí, tan divers, perquè sí que hi ha combats de glossa mallorquina o combats de glossa de Catalunya, però és algo monogràfic gairebé. Sí. No té esta diversitat.
Només en llengua catalana, però en esta filosofia d'altres tradicions convidar és la velada de versadors de Roquetes i la velada de versadors, sí, de Móra d'Ebre dins del mar de l'Ebre.
Així fem conèixer el nostre fora i el de fora que coneguen el nostre. És un dels grans reptes que hem aconseguit.
Sí, a més, és una cosa que ho comentaven abans de l'entrevista. Com una tradició com la nostra, que està molt, molt esvaïda, no? Que s'ha perdut moltíssim, però hem arribat a consolidar un festival on difonem altres tradicions en relació a la nostra, no? I clar, sempre és el comentari de tots els anys. Hòstia, jo no sabia que en Catalunya s'hacía esto. Ah, pues yo no sabía que en Cataluña también improvisabais. Sí. Ah, pues también había rondallas en Cataluña y también había la tradición de los toques antiguos golpeados en la jota, en el fandango. Y también hacéis fandango en Cataluña y también hay seguidillas. O sea, yo creo que es un aparador molt útil el Ebrefol per fer conèixer no només a la nostra gent d'aquí, de les Terres, sí, de l'Ebre i de Catalunya, sinó també a la gent del territori peninsular, que aquí hi ha un patrimoni viu i molt digne de ser conegut i d'estar a l'altura d'altres.
I aquest festival, l'Ebrefol, començarà aquest divendres, dia 8, a les 7:30, concretament amb una cercavila, amb els gaiters de l'Aguilot, i després a les 7:30, presentació de revistes de cultura i música popular. Com molt bé dies, Lluís, doncs, difonen aquestes tradicions, no?
Sí, vindrà, per exemple, Josep Vicent Fregina, és un habitual.
Sí, Caramella.
Caramella, la revista Caramella. A voltes el mateix Cisco ha presentat la revista també perquè Canalero ha sigut...
Som mig família, no?
Sí, crec que hi havia algun parentès, sí, en Fregina, sí, és veritat. Però a banda d'això, no només, sinó perquè Canalero i Roquetes ha sigut protagonista d'alguns articles en la revista Caramella. És la revista senyera, per dir-ho d'alguna manera, de música i cultura popular. Porta ja més de 20 anys. I crec que en poques edicions no s'ha presentat aquí. Crec que en la majoria d'edicions sempre este acte és habitual. Enguany també vindrà, no sé si vindrà Fregina o Aleix, que és un altre dels coordinadors de la revista, i també ve amb Rodrigo el Coro, que presenta Quadros del Timple. Passem després a la velada, que és el gran acte de divendres, i allí, com hem comentat, estarà Eduardo Duque de la Gomera i Ana Maris, que segurament faran Punto Cubano, m'imagino que faran poesia improvisada també per polques, que són una manera molt particular d'ells, però també venen cantadors de les Terres de l'Ebre, com és Àlex el Cantador, i Cristian, que és del barcelonès, Cristian Simmelio, que serà una miqueta per l'entrada en quota catalana. Després ve Pipiu, que és una gran glosadora mallorquina, que també és habitual des de fa 7 o 8 anys, de Mallorca. els rapers que ha juntat aquí dos tradicions, rapers urbans que no són de cap associació, que és Bruno i estos companys que van conèixer al metro, i també el col·lectiu Raplegats, que són els que convoquen el concurs de Catalunya Freestyle, el concurs en rap en català. I per últim ve una altra tradició de Catalunya, que són les nyacres, que són els garrotins, que són les corrandes, representades per Ferriol Massip i Marta Gispert, que no, Marta no la coneixem i és el primer any que ve. Eixa és la primera part, i després la segona part ja el que ve és el que es diu en tortosí, en el català ebrenc, s'ha dit el picadillo, no? Que és... també s'ha dit de la cançó de Picat, no? Eixa part on enfrontem en dos grups als improvisadors i fem que siguin catalans o no siguin catalans, improvisen per cota catalana de versos, de sis versos, com és el que ha quedat ja en l'últim estadi, no? Improvisar amb sis paraules i fem eixa baralla de galls que diuen els rapers o ese picadillo que es diu en els poetes improvisadors tradicionals, que realment és el que espera el públic, no? Perquè aquí realment...
És molt més espectacular, perquè es diuen de tot. Clar, simplement que es diuen de tot.
Pensem que en la poesia improvisada tu pots declarar-te una persona que t'agrada. Inclús insultar d'una manera a una altra persona, dir-li alguna cosa que vols dir-li, però sempre queda dins d'un joc. És un sistema que hi ha una manera de poder expressar el que tu dius, però de quedar mínimament... Bé, no? Inclús de dir-li idees polítiques. Aquí han eixit temes com el trasbassament. Dir-li a un murcià, per exemple, que vés a favor del trasbassament, quan el murcià que venia resulta que el que volia era el trasbassament, no? Han eixit temes curiosos. O l'any que van vindre les xiques andaluses, que hi havia un xic de Kènia davant, i al final van focalitzar en ell perquè l'altre improvisador murcià volia lligar en elles, i al final aquells van dir no ens interessa en absolut lligar en tu, ens interessa este xic que està aquí davant, que l'africà ens donarà molt més joc que no tu, que no és europeu, no? Moments d'estos molt, molt graciosos, no? També és veritat que alguna vegada algun poeta improvisador ha pujat una miqueta passat a l'escenari, eh?
Sí, bueno...
Perquè clar, com està ayer, està la barra del bar al costat...
Sí,
i sí que és cert que quan vas una miqueta begudet...
Les rimes ho retem millor.
Sí, és cert, eh? És cert.
I ja passem al dissabte, dia 9, ara canviem d'escenari, no a l'hora de Cruer, sinó en aquesta ocasió a l'antic Ajuntament de Roquetes, allà a la vora del canal, es farà un taller de ball tradicional de Canàries i també presentacions de publicacions, no?
Sí, es faran dos tallers, bàsicament, a la mateixa hora es faran en dos sales diferents. El de ball, bàsicament la Isa és l'adaptació de la Jota, de la cota que a les Canàries. I després està la malagueña, que aquí a les Terres de l'Ebre va arribar en el format de granadina. I molt poc desconegut. És un estil que Canalero i alguns últims cantadors de jota, quan arribaven a les tavernes i ja estaven allí, podien cantar, no pel carrer. Però el que és el fandango de tipus andalús, que es diu malagueña o granadina, adaptat també a la realitat valenciana, ells també ho tenen i farà un taller de ball. Tot això perquè després en el bureo o sarau també la gent participa ballant. I l'altre és el timple canari, que ja hem tingut sol·licituds de Múrcia i d'Aragó, de gent que vol vindre al taller, que farà Domingo Rodríguez el Colorau, i que aquí pues, cadascú que es porte el seu instrument, ja pot ser un ukulele, pot ser el guitarró, com hem dit abans, i això serà en l'Ajuntament. I a les 7, o sigui, això durarà hora i mitja, els tallers...
Els tallers començaran a les 5 i mitja?
De fet, jo crec que la presentació de publicacions, no sé si la farem a les 7 i mitja al final, però no sé si el programa ha aparegut... Ah, no, ho hem posat a les 7. Però bé, si s'allarga una miqueta el taller tampoc passarà res. Sí. La presentació de publicacions podria ser a mitja. És quan ja passem... Se presentarà este llibre, Cejudo presentarà el seu manual de com construir un timple. Daniel Morales, perquè no puc vindre, Benito Cabrera, una altra figura de la música...
Mundial
canària. Este home igual li crides i està en Argentina o està en Aràbia Saudita, però no ha pogut vindre. Però se presentarà un llibre col·lectiu fet per ells dos a càrrec de Daniel Morales. I després David Rodríguez el Majorero, que és una altra gran figura de la música tradicional de Fuerteventura, uns quaders que han fet de partitures per al timple. I en acabant sopem allí, que sí. Convidem a tota la gent que reserve taula allà en l'Hort de Cruells o en els restaurants pròxims. És quan se fa el bureo, en tot si se diu boreo, anar de boreo, o el sarau, que és realment la ballada participativa. no? Que pues, soparem allí en el Hort de Cubells i a continuació fem el ball, que serà la parranda, els parranderos de Fuerteventura, que és una formació ad hoc que s'ha creat simplement perquè venen aquí diferents músics i diuen, no, no vos preocupeu, ens ajuntem 5 o 6, que alguns són els professors o els talleristes que venen, i després la ronda dels ports, i jo crec que seran 2 hores de ball,
sí,
on la gent pot venir perfectament a ballar, a farem sols, agarrats. La música canària és espectacular, és molt, molt viva, molt de comboi, que anima la gent a participar, i, bueno, i la nostra, què de dir? Perquè...
No, veuran moltes també similituds en la seva música, sí, i la nostra, que realment és, també és el que volem mostrar.
Quan parleu de la vostra, parleu de la rondalla dels ports.
Sí, la rondalla dels ports, bueno, la forma antiga, perquè clar, havia quedat en la jota de mixta de vent i corda, però quan abans d'existir vent, pues era el més simplement corda.
I hi ha uns gèneres que estan lligats a esta, que és pues, la cota,
clar.
Està també el fandango, que és una de les peces més boniques que jo crec que té, sí, dels fandangos a tota la península, és el fandango que sí, se fa aquí
la
a l'Ebre.
La
caringosa o serigonsa, que l'han tret ara, és un ball que hem estat intentant investigar,
sí,
i traurem, que els canaris també la fan, li diuen el sirinoque o la jerigonza. També farem seguidilles,
sí,
que aquí s'han perdut, que se li diu el bolero, la forma antiga de seguir aquí a l'Ever s'ha dit el bolero.
Bueno, és
el
que diem,
algun passo doble, sí, algun agarrat, perquè això també fa que la gent que no sap de sol, sobretot la generació de 60, entre 60 i 80, si algú sap la jota, bé, però si poses un vals o una mazurca o un passo doble, també la gent s'anima. I això és important també, perquè el ball tradicional era sol i agarrat. I bé, se veurà sobretot les concomitàncies. També farem folies, que els canaris també fan folies, però aquí a la zona de la diòcesi de Tortosa és un altre tipus de ball, però també es diu folies, casualment.
No, se manté, però canvia la forma. És,
i si algú vol vindre i afegir-se, ja,
sí, sí,
ja
no,
ho diem, pot pujar. No pujar, perquè realment no posem mai escenari, sempre ho posem quasi arran de terra. Perquè
que no hi hagi barreres.
Que no hi hagi barreres, no? I si algú vol anar a la guitarra i vol vindre, s'afig, que nosaltres no tenim cap problema en que la gent vinga, igual que se venen a ballar, si algú vol vindre a cantar i deia, jo vull cantar-ne una, doncs canta-la, o vull tocar la guitarra, doncs vine i s'afix en la ronda. Perquè aquesta és la filosofia, no?, de l'Ebre Folies, sumar, crear comunitat,
fer la família més gran,
que la gent ho veig això com una cosa seua. Aquí no va del tema d'artisteos i que si tu eres més artista que tal, que és molt lícit, alerta, aquí no, aquí es tracta de compartir i que la gent s'estima a partir de la participació i l'implicació en un projecte que fa poble i que crea identitat i que recupera una forma d'entendre què és ser de les Terres de l'Ebre i què és ser català. I ho dic jo que soc valencià, no? Però que realment ho dic perquè és que, tornem a dir, el mateix que hi ha al nord del País Valencià és el mateix que hi havia aquí, al sud de Catalunya i al Matarranya.
Doncs ja sabeu, aquest cap de setmana, aquest divendres i dissabte, 8 i 9 d'agost, l'Ebre Folk de Roquetes farà un homenatge a la música tradicional canària en el seu desè aniversari. Ja per acabar, a mi m'agradaria que Sergi i Lluís fessin la seva crida especial per a tota la gent perquè vingui a gaudir d'aquest Ebre Folk. Sergi, per què hauríem d'anar aquest cap de setmana a l'Ebre Folk de Roquetes?
Primer és tot per moure el cul, perquè cada vegada la societat està més còmoda, més parada, i crec que és important tenir una societat dinàmica. I després per conèixer tot este llegat, este llenguatge, este patrimoni que mereix l'atenció, almenys la nostra, perquè som nosaltres qui hem d'estimar-lo nostre i per estimar-lo l'hem de conèixer. I bueno, i fer família i fer societat, fer país.
Lluís, de quina manera ens convidaries tu?
Pues crec que és una de les iniciatives lúdiques i obertes i transversal més important per a mi des del meu punt de vista que hi ha a les Terres de l'Ebre, i que jo crec que qui vinga xalarà, disfrutarà i aprendrà moltíssim, i se'n va, tot el món que ve aquí crec que se'n va en un abans i un després amb una idea diferent, però sobretot disfrutant i dient, hòstia, jo no sabia que això formava part de la meva tradició. Igual que tenim gent que ve de Barcelona, ara ve un músic molt...
De Madrid,
que fa 3 anys que ve un xic també de Madrid, és que el que feu, el que feu aquí, pues jo crec que la gent quan conega això del territori, que ja ho va conèixer, li atraparà, i jo crec que és molt important, que és que de casa, que surta de casa la gent, i que vinga divendres i dissabte a l'Hort de Cruells, perquè xalarà d'allò més.
I és gratis.
Sí? Doncs ja sabeu, aquest divendres i dissabte, 8 i 9 d'agost, a Roquetes, Desè Ebre Folk, aquest festival de patrimoni endomusical que organitza Espai de So conjuntament amb l'Ajuntament de Roquetes. I de tot això ens ho han explicat el Sergi Masip i Lluís Flores, que són membres d'Espai de So i coordinadors d'aquest festival. Sergi i Lluís, moltes gràcies per haver vingut. Hem après molt en les vostres explicacions i de ben segur que aquest festival serà tot un èxit. Moltes gràcies i que vagi molt bé.
A vosaltres per l'interès.
Sí, gràcies a vosaltres.